El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, passen 22 minuts de les 9 del matí. Comencem la tertúlia de Cugat.cat, al 91.5 de la FM, en companyia avui de l'Alfredo Bergua. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Del Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Esther Castanyer, molt bon dia també.
Bon dia.
Avui coneixíem que el preu de lloguer d'un habitatge a Sant Cugat durant el primer semestre del 2015 ha estat de 836 euros de mitjana, un 1,2% més que el mateix període de l'any passat. El lloguer a Sant Cugat és un 35% més car de la mitjana catalana, que se situa en 541 euros al mes. Durant els primers 6 mesos de l'any s'han signat 757 contractes de lloguer a la ciutat, un 1,7 menys respecte de l'any passat. Dades que l'altre dia comentàvem a la tertúlia, que parlàvem de les dades de l'Observatori, que ens deia doncs, que un 22% de la gent aquí a Sant Cugat tenia problemes per arribar a final de mes, i a més, el fet de tenir dels lloguers més cars de l'Estat o de Catalunya no ajuda massa, no?
És que ja està tot dit. 835 euros?
36 euros.
Pensem que cobra la mitjana de la gent. És que ja està impossible arribar a final de mes.
Clar, depèn de l'unitat familiar, perquè quan signes un contracte de lloguer moltes vegades fan aquell càlcul de la proporció del que guanyes amb el que és per assegurar-se les immobiliàries o els llogaters, doncs miren que tu puguis arribar a final de mes, però aquí se'n pot ser un pèl més difícil, no? Almenys del punt de partida.
O sigui, sol ja inviable. En parella, a vegades, difícil. Si tens fills, ja ni t'explico. Pues pintant negre,
si vols, t'ho explico.
Estic exagerant molt, però recordem aquella xifra de no s'hauria de destinar més de la tercera part del sou al tema de l'habitatge. Això fa tants anys que no es porta ja, que és impossible. Tenim tan desequilibrat en aquest país els preus en relació als sous que fa una mica de por.
Més enllà del preu, que efectivament és alt...
Bon dia, per cert, començat una mica catastròfica, no?
Sí, més enllà del preu aquest, que és veritat, és alt, sí, he vist que encara hi ha municipis que encara estan bastant pitjor que nosaltres.
Sí, és...
Perquè m'ha xocat molt que Cabrils, Sant Vicenç de Montal, inclús Alella, estiguin per sobre de Sant Cugat. Dit això, veig, i sí que la notícia em penso que és que ha pujat el preu, no?, una mica.
Sí, és un 1,1.
Quan...
Un 1,2% més
aquí, car. Aquí hi ha diferents factors. Vull dir, hi ha països com Alemanya o com Suècia, que la mitjana de la gent que té lloguer és quasi el 50% de la gent viu en pisos de lloguer i la resta propietat. I aquí és bastant, aquí quasi el 80% estan en pisos de propietat i el 20% de lloguer.
Perquè pagar lloguer i hipoteca és el mateix.
Exactament, que és curiós, no? I a més hi ha una altra xifra que també m'ha cridat l'atenció. Bueno, quan en època de crisi els preus van baixar del lloguer, inclús per l'1 al 2% en ciutats doncs, com Madrid o Barcelona, suposo que Sant Cugat també estarà en la mateixa línia, i jo penso, ho veig també, el repunt aquest com un símptoma més de que s'està sortint d'aquesta situació.
De recuperació
econòmica. Vull dir, si en el moment de la crisi més aguda i els bancs tallen també les hipoteques, la gent aposta més pel lloguer, van baixar els preus, doncs ara tornem al que ja hi havia abans, en moments previs a la crisi, que era la pujada del preu del lloguer. I penso que aquest és un índex que s'ha de tenir en compte quan es parla d'una petita recuperació econòmica.
Bé, bueno, començo pel final. Com en tot índex s'hauria de mirar quina és la tipologia d'habitatge que ha fet pujar aquest punt com a dos, diguéssim, de la mitjana de lloguers. Jo crec que Sant Cugat, de la mateixa manera que dèiem a Alella o Sant Vicenç de Montal, etc., doncs tenen unes tipologies d'habitatge que conviden a que aquesta mitjana pugi. S'hauria de veure si a l'habitatge doncs, petit o l'habitatge doncs, en zona més urbana doncs, ha augmentat o no ha augmentat, no? Perquè aquesta sortida de la crisi o aquesta millora econòmica veiem doncs, que segurament s'està produint, però només en un sector de població, no? O sigui, la precarització del treball, la pèrdua de drets laborals que ens ha provocat aquesta crisi, doncs crec que trigarem anys, la classe treballadora crec que trigarà anys a recuperar-se, I, a veure, fruit d'això està doncs, que cada vegada aquest índex de pobres, o sigui, de treballadors pobres, està augmentant. Jo crec que aquest és un dels punts preocupants de, que ens ha deixat aquesta crisi, no? Si el que dèiem abans, doncs, que una persona sola és gairebé implantejable amb un sou mig, doncs, pagar-se un lloguer a Sant Cugat, amb parella, bueno, doncs, difícilment, segurament, segurament no, el sou d'una de les persones se'n va a pagar el lloguer. Això vol dir que no estem dedicant el 30%, sinó estem dedicant el 50% dels ingressos d'aquella unitat domèstica. I el fet doncs, que ara comenci a repuntar el lloguer, bàsicament, també es deu a que els bancs no donen cap mena de crèdit i, per tant, tampoc s'estan donant hipoteques. Si aquí teníem un 80% aproximadament d'habitatge de propietat, també era perquè en una època, a l'època de la bombolla immobiliària, els bancs d'alguna manera anaves a demanar una hipoteca. A mi em va passar quan vaig anar a demanar informació i era una mica, però allò, però agafi més, però agafi més, no, però no es vol canviar el cotxe, però no vol fer-se la cuina nova, però no es vol, no, agafi, agafi, agafi el 110, agafi.
A mi això em passa cada cop que vaig al banc. Sigui, has pensat a fer-te també,
sí,
no?
Sí,
no?
Clar, i després passa el que passa, la gent, bueno, jo sort que no vaig cometre, no sé, em deuria il·luminar, no vaig cometre pas aquest error i per tant la crisi l'he pogut sortejar, no? Però clar, quanta gent ha quedat atrapada per un punt, si tu vols, d'inconsciència, però també per un punt de mala fe del sector financer.
Aquí hi ha diverses coses. Dèiem, vale, Sant Cugat és un 30% més car que la mitjana catalana. La mitjana catalana està al voltant del lloguer dels 500 euros. Mm-hmm. Són 300 euros de diferència, però pensem que cobra una gran majoria de la gent. Els contractes avui en dia són doncs, allò que coneixem, que es va posar tant de moda en el seu moment de mileurista i que ara ja és la mitjana habitual. Per tant, és la meitat del sou com a mínim. En tot cas, jo aquest cap de setmana vaig poder entrevistar el president del Barcelona Meeting Point, que s'acaba diumenge, l'Enric Lacalle, i em donava unes quantes dades que crec que, dèiem, s'està sortint de la crisi, sí, però de moltes maneres. És a dir, el Meeting Point s'ha tancat amb entre el 25 i el 30% més d'operacions o de vendes fetes. Però el que ens comentaven era no només grans inversors que han tornat a comprar sòl, que tornen a construir, etc., també moltes famílies, moltes persones que anan a buscar habitatge, i el senyor Lacalle em deia també s'ha notat molt un repunt del lloguer. El lloguer està sortint molt fort perquè hi ha molta gent que no es pot fer una hipoteca i que prefereix pagar menys diners, destinar-los al lloguer i poder viure una mica millor. Per tant, una mica sembla que les tipologies i tant grans fortunes que es gasten diners o grans empreses com gent que anava a buscar, doncs, aprofitant que en el Meeting Point a vegades hi ha descomptes o que tens també allà els bancs i que ja fas tota la feina al mateix lloc, doncs que havia pujat tot, però també el lloguer. Per tant, una mica suposo que la gent busca l'opció que li surt més a compte i ara ja és igual si és lloguer, si és hipoteca...
Aquí hi ha un canvi de cultura. Tot això està provocant un canvi de cultura.
Però és el que dèiem, ja no es deien ja no es donen hipoteques, però els preus són els mateixos. Tant per tant, dius pagar lloguer, pagar hipoteca, molts cops et surt el mateix.
Home, però també jo crec que la crisi ha fet que moltes persones vegin que... Clar,
el lloguer, si no el deixes i ja està.
Aquella immensa mentida que et deien, no?, no, vostè compri, bueno, fins i tot gent que quedava atrapada perquè sobre plano comprava dos pisos perquè teòricament quan el pis estigués acabat venint-se el segon que havia comprat pagava el primer.
Exacte.
I ja està. O
sigui,
era tan bèstia de dir no, vostè compri perquè avui comprarà per 50 i d'aquí dos anys vendrà per 80. Bueno, però ningú va pensar de dir, escolti, si jo compro per 40 i venc per 50, perdó, i després venc per 80, si no és per especular sinó que és per viure, hauré d'anar a viure a un altre lloc que també haurà pujat amb aquestes proporcions. Per tant, quedaves absolutament atrapat, no?, en aquesta taranyina que ens van muntar-se la mar de bé als bancs.
A mi el que em preocupa és hi ha un canvi de cultura, però si cada cop la gent demana més lloguer, si els preus dels lloguers pugen, tampoc, perquè a molts països què passa? Que la gent va més de lloguer, però és que el lloguer és molt més econòmic que comprar. Si aquí estem pujant els preus dels lloguers, tornem a estar en la mateixa situació, que dius, entre comprar i llogar, almenys això ho tinc invertit, que és una situació una mica contradictòria, entre cometes.
El problema també era això de les hipoteques abans de la crisi, el que implicaven, no? El que estaven hipotecant no només era la casa, sinó que hi havia tots els afegits, dues dades a Sant Cugat.
La família, tothom.
Els nens també ja. Bueno, fent broma, dues dades a Sant Cugat, dèiem, el lloguer dels més alts de Catalunya amb aquests 800 euros i escaig i l'índex d'atur
és dels més baixos al més baix de Sant Cugat, el que més recupera. Ens faltaria una altra dada, que seria l'índex de morositat, que aquesta sí que podia reflectir una mica el que serien les condicions en què moltes famílies viuen, doncs, segurament ofegades o no pel tots els deutes que han arrossegat, però és una ciutat...
O la mitjana dels sous.
Exacte, també.
Però és que la mitjana dels sous i també la... A veure...
No, tenim poc atur, però si la majoria de gent cobra 800 euros, no, és complicat.
També passa per la precarietat, ja no tant pel sou, o sigui, l'augment dels contractes temporals, per exemple, i després, bueno, en el cas de la dona, aquests contractes temporals que es veuen absolutament trencats en el moment, doncs, que hi ha un embaràs o una maternitat pel mig, o sigui, ja no només són els sous, sinó és també la seguretat en el lloc de treball. Amb això no vull dir que ens haguem de convertir en funcionaris i tenir feina per tota la vida, no estic dient això, però certa estabilitat i certa seguretat. Tota la reforma de les prestacions socials d'atur també provoca a vegades, doncs, que hi hagin certes pors a millorar o a canviar d'habitatge o a intentar fer una compra.
O el tema conciliació, dius, la dona té un fill, treballen els dos molt bé, però és que arriben cada dia a les 8 del vespre a casa i es gasten el que no s'han gastat amb el pis, el que els hi queda amb algú que tingui cura dels seus fills o amb activitats extraescolars, etc., perquè no poden ser a casa. Tot plegat està mal muntat.
Tenim un apunt, una última hora, que ens arriba des de la redacció de Cuap.cat. La Policia Nacional Espanyola ha entrat al domicili de Pere Pujol, fill de Jordi Pujol, a Sant Cugat. La policia ha iniciat a primera hora del matí una operació en què ha entrat a diversos domicilis i seus d'empreses relacionades amb la família Pujol Ferrusola, amb el desplegament de 200 agents. És una informació que tot... just ara l'estem elaborant i que continuarà ampliada a Sant Cugat. Era un altre dels temes de les portades d'avui, la família Pujol. Sembla que hi ha registres entre ells aquí a Sant Cugat.
A casa de l'expresident. Dels fills no estava confirmat exactament.
Segons el mitjà de comunicació, que deien que sí, ara sembla ser que es confirma.
Sí, i apuntava que eren els tres que s'havien imputat ara fa uns dies conjuntament amb Oleguer Pujol, doncs, per una causa relacionada per la que ja estava imputat Oleguer Pujol,
blanqueig,
però eren informacions
perquè parlen de blanqueig de diners i de frau fiscal.
Últims moviments. De fet, des de l'Audiència Nacional volen unificar la causa Pujol pare amb Pujol fill, diguéssim, sobretot
Pujol,
per el tema de...
Esperit Sant.
El misteri de, en aquest cas, no seria de la Trinitat, seria de la família Pujol, bueno, i també, els estalvis també, que tenen a Andorra.
També hi ha un 3 pel mig.
Avui va de dades, aquesta tertúlia, i de números. No sé, vosaltres com
veieu?
No, us volia demanar una mica
a casa meva no han entrat, oi?
El seguiment, que ara semblava, doncs, teníem Convergència té fronts oberts ara, uns quants fronts oberts aquí des de fa força temps. Ara tornem a recuperar família Pujol. Com veieu que això, continuarem tenint aquest degoteig d'informacions?
Home, hi ha bombardeig una mica aquests dies.
Bombardeig.
No, perquè aquests dies han anat sortint, però si hi ha una operació oberta, també aquestes coses solen passar. El tema Pujol ara havia quedat una mica més en el rerefons, però tot el tema del 3% que s'està investigant també hi té vincles, pel que apunten, perquè bona part vindria de la legislatura Pujol, no només, però vull dir que hi ha qüestions relacionades, i a mesura que van investigant van apareixent coses. Sembla que les dades que han arribat d'Andorra doncs apuntarien, jo aquest matí sentia que doncs torna a qüestionar-se molt, que els diners que Jordi Pujol doncs va dir que no havien declarat, que provenien d'una herència del seu pare, etc., que no, que eren fruit de blanquejos fets durant els seus mandats al capdavant de la Generalitat. Fins que això no s'aclareixi, podrem estar distrets i anar sortint coses. I a més, en aquests temes, l'altre dia que discutíem sobre la independència judicial, etc., s'hi barregen sempre també, i no estic parlant de l'acció dels jutges, sinó dels interessos polítics, i els interessos polítics a l'hora darrere de mitjans de comunicació, a l'hora de donar les notícies. I no en aquest cas, en tots els que afecten a partits polítics o... I per tant, les informacions apareixen d'una manera o una altra i en un moment o un altre, però a vegades sí amb una intencionalitat i a vegades simplement són la pròpia maquinària judicial que va fent feina.
Jo faig un apunt aquí, perquè...
Estava esperant.
Jo suposava. Parlant de l'independència judicial, perquè des de molts sectors s'està dient que això és casual amb el procés que s'està vivint aquí a Catalunya i s'intenta vincular una cosa a una altra. Però mira, ahir mateix el jutge Castro, que és el que està investigant els jutges de Palma tot el tema de la infanta Cristina, també té altres casos, entre ells un obert contra el Partit Popular.
Ahir mateix
va demanar, i ningú, no has vist ningú del Partit Popular posar en dubte l'actuació judicial.
No, però has vist aquesta notícia que ha sortit molt?
Jo vaig veure a molts mitjans de comunicació ahir.
Però comparativament...
Ahir. Vull dir, jo ho he estat veient. Quan el senyor Rato, abans d'unes eleccions municipals, el fiquen amb un cotxe policial i tothom ho veu, algú va dir que això hi havia una intencionalitat política?
Estic segura que si ho busquem, algú va dir... Això sempre passa, Alfredo, des d'una banda o des de l'altra.
És que no és comparable, és que aquí s'està dient que tot això surt...
Però tornem amb el mateix, quan el senyor Albiol va anar a declarar i el van acompanyar no sé quantes persones, algú va dir que això era corrupció.
Però ningú va posar en dubte l'actuació de jutges i fiscals, i ara s'està posant en dubte. Aquí s'està intentant tapar unes causes envoltats amb una senyera, i no pot ser, eh?
Toni, desencalla'ns, que en tres setmanes amb un bucle amb això no en sortim.
Jo entenc les declaracions del president en funcions de la Generalitat dient que fem una Catalunya independent, que el jutge ja no estaria vinculat. Clar, té pressa perquè veu que l'estan acorralant. Amb ell hi ha Convergència, és que són. Hi ha moltes coses que portem, des del cas Palau, al 3%, a tot el xou de la família Pujol. Vull dir, penso que aquí el que... I recordem, perquè clar, això no la recorda poc, és que la denúncia, tot això, el 3%, la posa una exregidora d'Esquerra Republicana. Vull dir, no són els...
Això és perquè vegis que l'independentisme no és per tapar les vergonyes
de ningú. Però és que aquesta mateixa persona que va posar la denúncia va demanar auxili al vostre partit i no li va ni contestar. No. Bueno, el que era el teu partit. El que era el teu partit. No se li va ni,
segur no, que no han entrat a casa teva.
No se la va ni contestar.
No, en el meu cas, te van venir a buscar-me ment, no? Com deia.
I bueno, va deixar la militància d'Esquerra i és una de les coses que s'ha queixat. El jutge és barceloní. Vull dir, no és que els tribunals espanyols que estan aquí. No, escolti, és que aquí a Catalunya que s'està investigant.
Anem més enrere. Aquí va ser la persona que va dir lo del 3% en veu alta al Parlament.
Exactament.
I quins van ser els partits que es van callar després tots? Ni independentisme ni res. Aquí és que cada partit mira per ell mateix.
Tres coses. Quan més ràpid solucionem el problema, millor. O sigui, jo en aquests casos sempre dic el mateix. El millor que pot passar és que no ens passi com en tants casos, o com el cas Palau, per exemple, que encara estem donant-li voltes al tema. O sigui,
que l'any que ve això ja estigui resolt.
Absolutament per ningú. I a més és una poca credibilitat de la justícia i sobretot de rebot també amb la política, que és perillosa, perquè després et surten opcions polítiques pseudofeixistes i t'aconsegueixen uns resultats excel·lents. Per tant, al tanto em anem jugant amb aquestes coses. La segona, home, jo crec que aquí el fet de que durant tants anys que ha passat això, sembla ser que durant tants anys que hi ha hagut coneixement de la causa, a mi el que em sembla vergonyós, i algun dia ho hauran d'explicar, i amb això no vull exculpar a la família Pujol, si és que delinquit, no se'm malinterpreti.
Però
a l'Estat espanyol, algun dia, tots els seus organismes, govern, poder judicial, etc., haurà d'explicar com tenia coneixement de tot això, i mentre Convergència es portava bé, no passava res. Quan Convergència no es porta bé, salta tot pels aires. Per tant, jo crec que això algun dia també ens ho hauran d'explicar. I tercera, home, jo crec que es pot acusar poc, havent vist un Felipe González acompanyant un exministre a la presó, havent vist un Iseta i companyia acompanyant el Casala, havent vist acompanyar el senyor García Albiol als jutjats. Em sembla que és poc creïble algunes de les acusacions que es reben. I després, i malauradament, i això ja també torna a anar per tots, en aquest país tenim sempre massa pressa en la dimissió del ministre, o del conseller, o de qui sigui, o del regidor.
Però si no dimiteix mai ningú.
No, però des de l'oposició ens quedem contents, o ens quedaríem contents, o és allò, no, el ministre és... No sé, passa alguna cosa amb un policia de no sé on, i ha de dimitir el ministre. No, el ministre ha de solucionar el problema. Si no el soluciona, que dimiteixi. Però l'oposició és massa llaminer carregar-se el partit contrari. Per tant, no solucionarem mai res.
Però jo crec que com que ja se sap que no dimitirà ningú, es demana, i és com una representació.
Però fer pujar els colors no s'ha de més. Llavors, jo crec que les comissions parlamentàries serveixen per ben poc, perquè acaben sent una mica això, un ventilador de llançar merda els uns als altres i no anar al fons de la qüestió. I per molta gent, l'independentisme no és en absolut ganes de tapar tot això, sinó són ganes de començar de nou, de poder fer una revolució en el millor dels sentits d'aquesta paraula, i per tant, que aquestes coses, doncs, com a mínim, passin molt menys, tant de bo no passessin.
Doncs estem pendents, com deien, d'aquest registre a domicili de Pere Pujol, fill de Jordi Pujol, aquí Sant Cugat, amb aquesta macrooperació que durà a terme durant el dia d'avui, segurament una dotzena de registres a diferents cases, seus, etc. Tenim nou Parlament. Des d'ahir, nova presidenta, amb els vots a favor de la candidatura de Junts pel Sí, de Convergència Esquerra, també doncs, de la CUP, i 5 de Catalunya Sí que es Pot. La nova presidenta del Parlament, en referència a que ja doncs, tenim, diguéssim, solucionat el que seria doncs, la Constitució del Parlament, ara falta triar govern i que això tiri cap endavant, deia que Mas és imprescindible. Dient, doncs, que
no és prescindible. Segurament.
Que és prescindible, perdó.
Exacte.
L'altre dia també començava... Penso una cosa i dic el contrari. No, que és absolutament prescindible, d'alguna manera, posicionant-se en com s'ha de... Com ha de tirar endavant doncs, la formació d'un nou govern abans del desembre, abans del 8 de novembre, i d'alguna manera doncs, que es posin o no d'acord i quin serà el futur, en el cas que ningú es posi d'acord per treure un govern, que és el que hauria de passar. Primer de tot, valoració una mica d'ahir de com va anar la jornada, de com va anar aquesta Constitució del nou Parlament. Esther, comencem per tu.
Val, començaré confessant que no vaig estar seguint la jornada de configuració o Constitució del nou Parlament, tot i que sí que he estat pendent de les notícies que en sortien. Vaig aprofitar el meu dia de festa per altres coses. En tot cas, vam començar amb polèmica, ja era de preveure. D'una banda, tenim nou Parlament. Em sembla molt bé, per exemple, doncs, que la presidenta convidi els grups que no estan a dins de la mesa que participin a les reunions, encara que sigui sense dret a vot, intentant unificar, clar, i va haver tota la polèmica ahir per si el seu discurs d'entrada ja excluïa gent o no, quan va dir que era l'últim, que ja no era un Parlament autonòmic o que era l'últim, que anàvem cap a la República Catalana. Jo després la vaig sentir en declaracions a mitjans de comunicació dient que, a veure, evidentment ara és el que és, però que l'objectiu és que... ella està allà perquè està dins d'una formació que així ho defensa, avançar cap a un altre model i cap a que Catalunya sigui un país independent. Per tant, tampoc no sé què esperàvem. Sí, potser una cosa més institucional, més, però bé, jo crec que ella en tot moment també ha dit intentaré que tots estiguem aquí a gust. Ella va donar la seva opinió en aquest sentit ahir, a partir d'ara, a veure què passa. El que em preocuparia molt és que no aconseguim formar nou govern. O sigui, jo crec que ara unes eleccions perquè no ens posem d'acord seria molt preocupant.
Serà el president del Parlament de tots, sí o no?
No, però deixem abans dir una cosa. Ahir a determinats contertulis a mitjans de comunicació reconeguts ja estaven parlant del mes de març com les noves eleccions i per tant ja això ja preocupa perquè estaríem al quart procés electoral des del any 2010. Preocupant, crec que seria l'últim que li convé a Catalunya en aquests moments. Dit això, no és la presidenta. Bueno, comencem per la composició de la mateixa taula del Parlament. Vull dir, no és normal que una formació que no té majoria absoluta ocupi 4 de les 7 cadires. No és normal que proporcionalment un partit se l'hagi exclòs, en aquest cas el Partit Popular. I no és normal que el càrrec de president, que hauria de ser totalment institucional i per tant neutral, que ja va començar a derivar-se amb l'època última de Núria de Gispert, doncs anem per la mateixa línia. Cal recordar declaracions no fa gaire d'aquesta senyora, la Carme Forcadell, quan encara era presidenta de l'ANC, doncs, parlant de que el Partit Popular i Ciutadans no són poble català, per tant excloent. Per tant, una persona amb aquests antecedents crec que l'invalida per presidir una institució com el Parlament de Catalunya. I dit això, doncs, bueno, jo crec que ahir va perdre una oportunitat per començar a tirar de deixar enrere aquesta qüestió, És cert que és un bon pas el que deia l'Ester, que convidar els que no estan representats sense vot en la taula per saber el que es dirimeix allà dins, però repeteixo, la pluralitat del Parlament no està representat actualment en la taula que se n'ha sortit.
Per cert, que hi tenim un santcugatenc en aquesta mesa del Parlament.
Sí, el de Ciutadans.
A veure... a mi la frase, jo ho vaig dir ara feia dies que no venia, però quan diem allò de no és el president, no és el regidor, no és l'alcalde de tots, no? Malauradament, tampoc en Rajoy és el president de tots, ni el president del Congrés és el president de tots, ni l'alcalde de qualsevol municipi és l'alcalde de tots.
Bastant més, no, més
perquè,
neutrals, eh?
Ideològicament...
Home, això preguntar-li a un independentista. Presidents.
Ideològicament estan situats en un punt de l'arc parlamentari i, a més, en el cas català i espanyol, doncs d'aquest eix Catalunya-Espanya, independentisme-unionisme, diguem-li com vulguem, eh? Per tant, difícilment ningú pot ser el president de tots o el regidor de tots i això em sembla que ens anem d'acostumar i no és dolent i és així. L'altra cosa és la gestió. I aquí és on la Carme Forcadell haurà de demostrar que aplica el reglament del Parlament i posa la institució al servei de tots els grups parlamentaris per igual, i això és el que ara li haurem de veure. Per tant, donem aquest vot de confiança en el sentit de que ella haurà d'aplicar per igual amb tothom el que és el reglament de la cambra, i òbviament haurà de facilitar tots els tràmits parlamentaris vinguin d'on vinguin, i per tant aquest ara és el repte que té Carme Forcadell al damunt. En el moment que hi hagi president de govern, no oblidem, és la segona autoritat del país, per tant quedarà, diguéssim, en un segon pla entre cometes, i fent una feina molt de representació i de gestió d'un Parlament. Per tant, jo crec que aquest és el vot de confiança que li hem de donar.
Jo crec que ho té clar.
El fet de convidar a tothom a seure a la mesa, bueno, ja comença a ser un primer pas. Després també hem de veure quan es diu si és el president o presidenta de tothom, també hem de veure els grups que senten que no és la seva presidenta, si també actuen amb lleialtat a la cambra i a la seva mesa. Això a vegades tampoc es dona a molts llocs. No, per tant, vull dir, aquest equilibri és complex, i més en el moment que estem vivint el dia d'avui. Per tant, jo crec que el vot de confiança en què ha de vetllar i aplicar el reglament i posar la cambra al servei d'absolutament tothom. Pensi el que pensi, que no és dolent, perquè a més, clar, quan jo sento ministres del govern espanyol, el president, propi president del Congrés, ja no diem el president del govern, opinant absolutament sobre tot, doncs, bueno, sembla que... Ara, l'altra cosa és que el president del Congrés doncs no tramités o no fes tot el possible perquè les preguntes, les propostes, etc. dels grups que no li són afins no es tiressin endavant. Home, això seria un escàndol. Per tant...
Que no ha passat.
No ha passat, i estic segur que el president de Catalunya no pot passar.
Que no passi. Posaré un exemple. Ernest Benach va ser un excel·lent president del Parlament. A les antípodes de les meves ideologies, però va ser una persona que va assumir el càrrec i que el va representar i el va exercir perfectament, en pluralitat, perfecte, cap queixa. Núria de Gispert en aquesta darrera etapa ha estat una presidenta totalment partidista que s'ha oblidat del càrrec que ostentava. Carme Forcadell és veritat, s'ha de veure, però permetem que jo posi en dubte amb els antecedents que hi ha, que sigui capaç. Jo crec que ahir, torno a repetir, va perdre una oportunitat de començar a aglutinar i a demostrar que és la presidenta de tota la cambra.
Veurem com evoluciona. En tot cas, avui es reunia per la mesa per primera vegada, per tant, a veure si ja comencen amb bon peu.
Però una mesa que, repeteixo, no és proporcional a la pluralitat de la cambra, perquè no entenc que quatre representants siguin de Junts per Sí quan no té govern, no té majoria absoluta.
Però no va haver-hi cap vot en contra de l'elecció de la presidenta. Vull dir que, al final, els partits que es van abstenir també havien entrat en un pacte.
Però si no sé si... Sí,
a per tant, no, vull dir, jo no ho desconec, eh? Vull dir, no estic, òbviament...
Jo ara no vull posar la pota, però no desconec com l'elecció, si hi ha el vot en contra. És que crec que no existeix la figura del vot en contra en aquest... Es vota a persones o vots en blanc, em penso que és, vull dir, no existeix el vot en contra, crec.
Ara no ho sabria dir jo tampoc.
Busquem-ho.
Ho buscarem.
Tinc aquí.
Doncs això també ahir era el moment en què oficialment es convocaven les eleccions de cara al 20 de desembre, que també en tindrem temps de parlar d'aquí al desembre. Jo volia aprofitar l'última part de la tertúlia per comentar dues coses molt breus. Una, sobre el darrer informe de l'OMS que ha tret sobre la carn vermella, que jo sé que la gent pot començar a riure, però...
Jo faig cara a menjar molta carn vermella.
No, ens ho explicarà bé.
Vull fer dos apunts. Segurament, una, tal com vas fer el tractament sobre el tema del consum de la carn vermella i altres tipus de processats, relacionats també doncs, amb la carn animal, doncs, que tenen factors o poden augmentar el factor o risc de patir doncs, un càncer, concretament de colon, que és el que es comentava ahir. Clar, tal com es va informar, i segons quins mitjans, i segons qui parlava, o sigui, veus oficials, la gent jo crec que ahir...
El gremi d'anadir es declararan vaga, o sigui...
Exacte, tots vegans, des d'ahir. Sí. Vull dir que... I l'altre, una mica desgranant l'informe i el que diu i el que no diu, doncs sí que és veritat doncs, que fa temps que s'investiga doncs, que aquesta tipologia de carn té doncs, la reacció doncs, al metabolisme en l'ésser humà doncs, pot provocar en un consum molt excessiu doncs, aquest risc de patir aquest tipus de càncer o de tumor. Però clar, vull dir que ens veiem una mica... Doncs, no sé si està molt bé que treguin un informe d'aquest tipus, evidentment informant, però si això després té una conseqüència en el consum. És a dir, potser el problema no és la carn vermella, sinó com arriba fins a casa nostra, no?
Exactament.
I moltes vegades, i també perquè l'OMS treu cada X temps informes, i podríem estar cada setmana comentant-los, si això queda molt bonic en la seva web i que treguin l'informe, si després els estats... Els diferents estats no apliquen cap tipus de mesura i no ho han aplicat, a excepció d'alguns moments clau doncs que han pres consciència de que això era important o no. No sé com ho veieu. Deixeu-ho o no de menjar carn vermella? El pernil per Nadal continuarà a taula o no?
El pernil per Nadal segur. Jo menjo poca carn vermella, però el pernil...
Home, és el que dèiem. Tal com s'ha informat, és per crear una alarma social bestial. Ahir a la nit, ja les informacions que vaig estar, no? Me'n vaig assabentar a la nit, però al dia no vaig poder veure res, jo que vaig investigar una miqueta, clar, ja t'explicaven millor que està dins del grup 1, perquè sí, està demostrat que, però clar, proporcionalment, em sembla que ara no recordo la xifra, si era... Però comparaven dues xifres, que era el tabac, estem parlant d'un milió de casos, i la carn vermella estem parlant de 30 i escaig mil casos. Per tant, clar, proporcionalment és...
Clar, s'hauria de menjar, segons això, 50 grams de carn processada cada dia perquè tingués els mateixos efectes que el tabac, per exemple. Uh-huh. 50, que és, a més de...
Sí, la mateixa ens diu que... Amb un fuet a la butxaca tot el dia.
Clar, exacte, sí. Deien això, no?, que la carn roja o vermella té, doncs... és essencial segurament per al creixement de l'ésser humà i que aporta doncs, una sèrie de nutrients que són indispensables per la dieta. Vull dir que compta, perquè és...
Jo crec que és com tot. Mira, us he de dir que veig en algunes webs que aquesta és la notícia més vista d'ahir,
sí,
per
segur.
Sobre del Parlament, sí, que és sí. La segona. Sí. Això ja... Mira, diumenge ja ho traia el digital de l'Ara i vam dir, ostres, i això... Perquè, clar, dir menjar carn vermella i processada pot produir càncer, dius, ostres, s'ha donat un missatge molt alarmista, certament, des de l'OMS. Però aquests temes jo crec que sempre ens passa una mica el mateix. Es dona el missatge, es dona de manera alarmista perquè la gent es conscienciï i al mateix temps ens estem carregant totalment un sector i aquí sempre ha d'imparar una mica el sentit comú i la prudència. Menjar molta carn vermella, menjar moltes salsitxes, menjar molt bacon, menjar molt fuet... a part d'aquest pujarà molt el colesterol, doncs, evidentment, com tot, sense mesura, no és bo. Pot tenir propietats cancerígenes? Segurament. Per tant, un consum equilibrat, una dieta equilibrada. Menjar una mica de carn vermella és necessari. Tampoc podem eliminar la carn. Uh-huh. Sí que està bé que la gent sàpiga que en consums alts pot provocar malalties i és important que se sàpiga. però hem
de trobar un equilibri. És tot una qüestió de moderació en el menjar i de dietes equilibrades. Vull dir, dit això, hem de veure com... Jo suposo que ara sortirà molta gent a tranquil·litzar i, bueno, digues.
No, que en queden 3 minuts. El segon apunt que us volia comentar avui, la sala de plens de l'Ajuntament, acull a les 6 de la tarda un homenatge públic al regidor Jaume Tubau amb motiu del 10è aniversari de la seva mort, vinculat a Carnisseries Tubau. El Sant Cugatenc va morir als 46 anys, víctima del càncer, i va deixar enrere una trajectòria lligada a Sant Cugat, en l'esport i en la política. De fet, tots els que som aquí hem coincidit qui més qui menys amb el Jaume Tubau.
Jo he de dir que recordo, però molt perfectament, el dia de la mort de Jaume Tubau.
A més, treballaves aquí a casa.
Treballava aquí, aquell dia tenia festa, però ja em van avisar, és a dir, era el dia del meu aniversari, o sigui, coincideix, i per això fa que encara me'n recordi més. Recordo el programa especial que vam fer, recordo lo complicat que va ser, i la veritat és que van ser uns dies durs.
Jo recordo, bueno, em va agafar, estava al consistori amb ell, de fet vaig coincidir des d'aquell, va entrar com a regidor igual que jo l'any 99, si no recordo malament.
Sí.
Vam compartir govern perquè, i també regidoria es pot dir, perquè jo portava esports, ell portava instal·lacions esportives, ell també ho va compatibilitzar amb Seguretat Ciutadana, posteriorment amb Comerç. Era una persona entranyable, era una persona sana, una persona que independentment de la ideologia vivia, es desvivia per aquest municipi, i evidentment el record que ens ha que perduren el temps, i tinc unes experiències magnífiques amb ell. Vull dir, la vida és molt injusta, i en aquest cas pues, es va salvar aquesta dichosa malaltia, aquesta lacra que tenim amb ell.
Certament no puc afegir gran cosa més. Vam compartir govern. Una gran frase seva, bueno, a part de la de solucions i no lamentacions, diguéssim, va ser just quan jo vaig començar, em va dir, diu, tranquil, no t'atabalis, quan vagin en contra teva, no van en contra del Toni, el veí d'aquí del carrer Sant Bonaventura en aquell moment, no, etcètera, sinó van en contra d'un personatge polític. Per tant, tranquil·litat, bons aliments, posa cada cosa al seu lloc i fes la feina tan bé com sàpigues fer-la, no? Això és d'aquelles coses que sempre m'ha acompanyat, no? De diferenciar, en aquest cas, no, que la política es viu tan intensament i tan a flor de pell, doncs separar el que és la persona i el que és en aquest cas el personatge.
Crec que ens va deixar imatges molt entranyables.
Alfredo, Toni i Esther, gràcies per haver vingut. Nosaltres ara, precisament, els deixem amb el Sant Cugatafons. Aquest serà el tema del dia, aquest homenatge al regidor, aquest homenatge públic al regidor Jaume Tubau, que tindrà lloc avui a les 6 de la tarda. Nosaltres tornem demà a les 6 de la tarda.
A les 7.
Dec tenir malament la informació. Doncs ho deixem aquí. Ara els deixem ja amb el Sant Cugatafons. Fins demà.
El gall del monestir.